Novetats tenim de cara al proper curs escolar, que ja ens avancen que començarà abans, el dia 5 de setembre, pels alumnes d'infantil i primària, i el 7 de setembre pels d'ESO, batxillerat i formació professional. Ho han anunciat avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès. A més, també han anunciat que hi haurà jornada reduïda infantil i primària el mes de setembre i que hi haurà un dia més de vacances de Nadal i un dia extra de lliure disposició. D'aquesta manera, la reorganització del calendari escolar no suposarà un increment d'hores lectives, no sigui cas. No sigui cas que es veu que anem tan sobrats a educació, no sigui cas que tinguin dos dies més de classe. En fi, a més, avui és el Dia Mundial de les Llegums, que mira, al ser dijous va perfecte perquè en parlarem després amb el Cristian Didier a l'Espai de Nutrició. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous, són les 12:21 minuts, avui 10 de febrer del 2022. Hores d'ara, doncs tenim una temperatura relativament baixa, no arribem als 6 graus, quasi, eh? Quasi bé 6 graus a la ciutat de Lleida, això són més o menys 5 graus menys que ahir. Hi ha una mica de visibilitat reduïda, però vaja, que és bona, eh? A nivell de persones i de conduir són 5 quilòmetres, a nivell de... Doncs avions, per exemple, seria una altra història. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui és dijous, marxarem cap a Nadon Veterinaris amb l'Aima Sabater per parlar doncs, dels teus animals de companyia. I també, com et deia, doncs és dijous, parlarem de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una... Doncs les escapades de nieve amb el David Velasco, que avui estan en directe, estaran en directe des d'Andorra. Per tant, parlarem in situ doncs, del que està passant a Andorra, de la meteorologia i també de l'estat de les pistes i de les moltes activitats que tenen preparades per aquest cap de setmana. Tot això és el que t'explicarem avui fins a arribar a les dues. Recorda que aquest diumenge és el Dia Mundial de la Ràdio, i que ja saps que a Lleida, des del Col·legi Oficial de Periodistes, preparen sempre una jornada de programes de ràdio, encadenats amb totes les ràdios o la majoria de ràdios que estem a la demarcació de Lleida. Aquest any, cau en diumenge, per tant ho farem dilluns. I dilluns, COPE Lleida, ens ha tocat l'hora de 9 del matí a 10 del matí. De 9 a 10 del matí estarem, ull, perquè aquest any canviem de lloc, a la sala d'actes de la Diputació de Lleida. I parlarem, doncs, del Turó de la Seu Vella, de la UNESCO, però, a més, el dilluns és el dia 14, el dia de Sant Valentí. Parlarem també, doncs, del Dia dels Enamorats i d'altres històries. Si vols venir i ens veiem cara a cara, doncs, estàs convidada i convidat. Dilluns, entrada gratuïta i lliure, eh? De 9 del matí a 10 del matí, a la sala d'actes de la Diputació de Lleida. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia, fregant els 6 graus a la ciutat de Lleida. Moisés Camuñas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats o clars i temps estable en general. Si parlem de les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, amb unes màximes de 19 graus a la Seu d'Urgell, de 15 a Lleida, capital de Balaguer, també de 15 a Tàrrega i de 12 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà durant aquesta tarda en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà divendres, esperem intervals ennuvolats al cel, menys al Pirineu, on tindrem cels ennuvolats i no es descarten precipitacions amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.200 metres. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran al Pirineu i no canviaran gaire la resta o pujaran lleugerament amb màximes de 16 graus a la Seu d'Urgell i a Lleida capital, també de 16 a Balaguer, de 15 a Tàrrega i finalment de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Doncs apa, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de tornar a parlar de successos i de les estacions hivernals, eh? Perquè un esquiador de 63 anys, resident a Madrid, va perdre la vida ahir a l'estació andorrana de Gran Valira, a Andorra, després de tenir un accident. El sinistre es va produir al peu de la pista Llop, al sector del Tarter, situat a la parròquia de Canillo, sobre dos quarts d'una del migdia. amb causes que es desconeixen. Segons van comunicar fonts de l'estació, els equips de rescat van activar ràpidament el protocol d'actuació i es van desplaçar al lloc de l'accident, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Un home de 63 anys, un esquiador, que moria ahir, que ho podem sumar als dos que van perdre la vida aquest cap de setmana a estacions lleidatanes. I l'Ajuntament de Lleida i la Generalitat tiren endavant amb els tràmits per construir la nova estació d'autobusos de Lleida als docks i l'entorn de la Meta, al costat de l'estació de tren. I està previst que el ple d'aquest mes aprovi el conveni amb els principals propietaris perquè els terrenys siguin municipals. Les obres es licitaran a la tardor perquè comencin a principis del 2023. És a dir, com a molt d'hora, d'aquí un any veuríem l'inici de les obres, d'aquí un any. Que quan ho podem fer anar? Ni ells ho saben. Perquè aquestes obres ja sabeu que després, per desgràcia, s'acaben allargant. Recordem que això no és una edificació de zero, no és una construcció de zero, sinó que és una edificació que existeix, que s'ha de preservar i que, per tant, contratemps sempre n'acaben sortint. Ahir va ser un dia d'anuncis. El matí s'anunciava, bueno, el centre comercial de Torresalses. Anunciaven la quantitat de milions que portaria per Lleida, els llocs de treball, en fi, l'habitual amb aquestes presentacions. Eh? Milions i milions i milions i mils de llocs de treball directes i indirectes. Evidentment, la gent que està al darrere d'aquesta iniciativa comercial han d'explicar les bondats del projecte. Això no és re estrany ni re de re. Però des de l'Ajuntament asseguren ara que la sol·licitud de llicència del parc comercial de Torresalses indica que no s'està parlant d'un parc de mitjanes i grans superfícies, sinó que majoritàriament serà de petits comerços de menys de 800 metres quadrats. I això, segons el regidor d'Urbanisme, Toni Postius, serà un missil a la línia de flotació del comerç local.
Estem davant d'un model que res a veure té amb un parc de mitjanes, sinó que justament el que es pretén en aquest sentit és el format de galeria comercial i de concentració comercial, que des d'aquest punt de vista és un míssil, no?, que va a la línia de flotació del que és el teixit comercial de la ciutat, però és que, a més, va en contra del que estan fent d'altres zones o d'altres països, per exemple, sense anar més lluny a França, on després d'haver fet equipaments comercials a l'extraradi es va quedar el centre desert.
I l'alcalde de Lleida, Miquel Puyo, ha dit que algú ha estat enganyat. Ha remarcat que això es contradiu amb el que va assegurar el gener del 2019 l'aleshores alcalde socialista Fèlix Larrosa, quan va dir que aquest parc d'oci i comerç seria de mitjanes i grans superfícies comercials.
De fet, hi ha unes declaracions molt concretes de l'anterior alcalde, publicades el 24 de gener de 2019, en què diu, i cito textualment, Torresalses serà un parc de mitjanes o grans superfícies, o no serà. I, a més, l'alcalde, Larrosa, afegeix, l'alcalde no ha enganyat a ningú. I espero que a mi ningú no m'hagi enganyat. Són declaracions textuals seues i, efectivament, doncs una de les preguntes que ens fem ara és, a la vista del contingut de la sol·licitud de llicència comercial i del que s'ha explicat aquest matí, hi ha motius per creure que algú ha estat enganyat o no?
Una vegada els promotors han presentat públicament aquest parc, batejat ara com a Promenade Lleida, el govern municipal consultarà els grups polítics quina opinió en tenen i si encara el defensen. Veurem com acaba tot plegat. I encara amb temes de la ciutat de Lleida, l'Associació de Veïns de Joc de la Bola impulsa un projecte per construir una biblioteca al solar del carrer Alcalde Pujol, on inicialment s'havia de fer el frustrat Parc de les Arts i que ara es destina a una gran zona verda i un equipament. A hores d'ara hi ha uns quants arbres i, això sí, van eliminar tota la zona d'aparcament. Ja està, no hi ha res més, eh? Hi ha terra, arbres, no gaire ben regats, i ja està, alguns han mort, per cert. Ho han assegurat el vicepresident de l'entitat, Francesc Moix, que ha detallat que la paeria té previst construir 3 biblioteques a Lleida i repartides per la ciutat, i que creiem que aquesta seria una bona ubicació, ja que una part del parc està reservat per acollir equipaments. L'associació s'ha mogut, eh? L'associació de veïns del Joc de la Bola s'ha mogut, perquè ja s'ha reunit amb el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, a més, amb el delegat del Departament de Cultura a Lleida, Albert Turull. Els ha detallat el projecte i properament es reunirà amb l'alcalde Miquel Pueyo. Poca broma, eh? O sigui, moure s'han mogut. Quan interessa una cosa, vull dir, la gent es mou. La gent es mou. La Junta de l'entitat preveu que la construcció d'aquest equipament costaria 2 milions d'euros, basant-se en el pla de la paeria, i que, això sí, o sigui, jo el demano, us dic on l'he de posar, però això ho pagarà la Generalitat. Per la seva banda, la Diputació es farà càrrec de dotar l'espai de fons documentals i la paeria del funcionament i manteniment. És ideal. Escolteu, jo el vull aquí, i que tingui aquesta mida, aquí exactament el vull. I a més, tranquils, que mira, ho paga la Generalitat, i portarà a fons la Diputació, i el dia a dia se'n farà càrrec l'Ajuntament de Lleida per ficar-ho. No sé. Són 3 biblioteques, per cert, que sí, que es va prometre que es farien repartides a la ciutat de Lleida, i que, de moment, no se sap res. No s'havia dit absolutament res. Canviem de tema. En tema de salut, ull perquè el tema de la residència de Tremp segueix en van, i el jutjat d'instrucció número 1 de Tremp ha imputat l'exdirectora de la residència Fiella de Tremp, Remei Navarri, i l'exresponsable d'higiene sanitària per homicidi imprudent de 64 interns per un brot de Covid, tracte vexatori als usuaris del geriàtric i per les condicions de treball dels empleats. A veure fins on arriba aquesta història, que al final, de moment, només hi ha una evidència. 64 persones van perdre la vida, pràcticament la meitat. Això va passar fa un any i t'ho explicàvem aquí a Cope Lleida. I l'Arnau de Vilanova, l'hospital, tornarà a programar operacions la setmana vinent al millorar la pandèmia. Avui ja sabeu que no és obligatori dur la mascareta en exteriors ni al pati dels col·legis, i baixen en 13 els ingressats a Lleida, tot i que Salut ha notificat 19 morts més, amb la qual cosa la província, com ja t'explicàvem ahir, passem del miler de morts. Però la programació d'operacions a l'Arnau de Vilanova seguirà tirant endavant. I busquem ara tot seguit la notícia econòmica del dia, que no és cap altra que llum verda del govern central i sindicats a la pujada del sou mínim interprofessional, que arribarà als 1.000 euros rodons, que supera l'objectiu a Lleida. El salari mínim puja a 35 euros des dels 965 i s'aplica, ull, amb efecte retroactiu des d'aquest passat 1 de gener. En aquests moments ja es col·locarà per sobre del 60% del sou mitjà registrat a la província de Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja és el moment que marxem cap a Nadon Veterinaris. Ja saps que amb ells parlem de temes dels teus animals de companyia, però que, escolta, que si vols ampliar o necessites més informació, els pots visitar, que estaran encantats, de rebre't. Carrer Seguirià número 11, a la ciutat de Lleida. A internet els trobes a nadonvet.com. Els pots buscar també a les xarxes socials i després anota't aquest número de telèfon, que ja saps que és aquell que t'explico sempre, que funciona les 24 hores del dia. 973-266-388. 973-266-388. Què té d'especial aquest número? Doncs mira, que si tu truques ara amb horari comercial, doncs et contesten des de la botiga i et resoldran qualsevol dubte, fins i tot si és un dubte més de l'àmbit veterinari, per entendre's, més clínic. Però què passa? Quina gràcia té aquest número? Que si tu truques a la matinada, el diumenge, el dia de Nadal, a l'agost, et contestarà sempre, sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia. Com et quedes? Té gràcia, oi? Doncs 973-266-388 són Anadon veterinaris. I nosaltres, doncs, cada dijous parlem amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, avui parlarem de vacunes.
Avui parlarem d'una vacuna en concret.
D'una vacuna. Correcte. Bueno, m'enric perquè ja saps que portem un any i escaig ja en tema de vacunes, ja som tots experts en vacunes, però no, anem a parlar d'una vacuna que fa molts anys que existeix.
No, mira, ara te diré algo.
Ah, pues mira.
Aquesta vacuna de la Leishmania sí. No ha sortit fa gaire anys. I així com totes les demés vacunes que estan fetes de fa moltíssims anys cobreixen el 90% de la malaltia, quan tu te vacunes te cobreix un 90%. Sí. Algunes fins i tot un 95%, com pot ser un moquillo, una leptospira, unes altres malalties. Però aquesta, justament de la Leishmania, la vacuna que no ha sortit fa gaire anys, només te cobreix un 70%.
Acabem.
Bueno, només és molt.
Bueno, sí.
Però a vegades s'ha d'ajudar també la vacuna amb més cosetes, com pot ser un collar, una pipeta, perquè bueno, et cobreix una mica més.
Va, anem a parlar de la Leishmania, que ja n'hem parlat.
Correcte.
Però això és una cosa que l'hem d'anar recordant. Primer, recorda'm què és.
És una malaltia, la malaltia es diu leishmaniosis.
Això.
Val? I te pica un flebotom o un mosquit, la gent la coneix al carrer per la malaltia del mosquit.
Val.
Val? És un flebotomo que et pica i te pot causar aquesta malaltia.
Gossos i gats?
Sí, però és molt més comú als gossos.
Val,
perquè
I els gossos encara li pica si estan plens de pèl?
Sí, la gent es pensa que perquè el gos té molt pèl, els gossos que són, no sé, un pastor alemà, alguns que
sí.
No l'agafen, i l'agafen igualment.
Ah,
el mosquit
ah.
No té problemes, eh?
O sigui, busca el lloc.
Sí.
Vale.
Busca, i he de dir que Lleida hi ha moltíssima, és una ciutat que hi ha moltíssima leishmania.
Però no, o sigui, a veure, o sigui, és una malaltia que la produeix la picada d'un mosquit concret?
Sí, el flebotomo, sí. Sí, només d'aquest mosquit, sí.
Vale.
Sí.
I això en tenim, per aquí? N'hi ha.
Molta.
Però només al bon temps. Bueno, al bon temps. A partir de certes temperatures.
Exacte. Per això avui podria parlar d'això, perquè quan te vacunes hi ha unes setmanes fins que te fa efecte.
Clar.
O sigui, 3-4 setmanes que tenen que passar perquè comenci a fer efecte la vacuna.
Doncs ja està bé parlar-ne ara, perquè estaríem parlant ja del 10 de març.
Exacte, i aquí a Lleida comença la calor de cop i molt ràpid.
Sí.
I ja comença a veure mosquits.
Sí.
I comença la temporada ara al febrer, fins al setembre, diguéssim, que acabe la temporada del mosquit.
Uh-huh. I m'anem a recordar, si no el vacuno, el meu gos,
sí.
Què li pot arribar a passar i com ho notaré?
Vols dir si li pica el mosquit?
Sí, clar.
Doncs espero que no ho notis, perquè una vegada que té símptomes, normalment està avançada.
Ja.
Quan l'ha picat i no sabem ni que existeix la malaltia, començarem a notar, bueno, no tot el que diré, eh? Potser
algunes
coses.
Alguna cosa, sí.
Sí. Ferides a les orelles, al voltant de l'ull que es quede sense pèl, a la punteta de la cua també pot ser que tingui ferides. Bueno, després també igual apatia, que el veiem més prim. No ha de passar totes les coses a la vegada. Després les ungles li comencen a créixer molt ràpid i molt lletges.
Ah,
com encargolades, un creixement que no és normal. Això seria un altre símptoma. Però espero que...
No, el que dius, que si veieu això, llavors sí que no perdem ni un dia.
De totes maneres, jo recomanaria, encara que quan anem a ficar la vacuna de la Leishmania, sempre, sempre, abans traiem una mostreta de sang, unes gotetes, fem el kit, perquè si ja tens la malaltia no et vacunaré. I sempre fem la prova primer, si surt negatiu, vacunem. Jo aquest test recomanaria a tothom, fiques o no fiques la vacuna, perquè igual que passa amb les persones, hi ha propietaris de gossos que no estan a favor de cap vacuna. Jo recomanaria aquest test fer-ho cada any. I, evidentment, recomano sempre les vacunes.
Val. Clar, no, no, evidentment, evidentment.
Perquè a vegades no veiem les coses que li pot estar passant al gos, el veiem content, el veiem normal i fem la prova i té la leishmània. I la leishmània, si l'agafem a temps, pot viure tota la vida amb leishmània. Però sempre molt controlat i medicat. S'ha de medicar tota la vida, eh?
Clar, el que passa que si jo tinc un gos que ha agafat la història aquesta i l'hem detectat i l'estic medicant,
sí?
L'any vinent l'he de vacunar per si de cas o ja no...
No, no, el que farem és sempre controlar a quan està el títol
vale.
de la leishmània. Pot estar baix o pot estar alt. A vegades, quan està molt baix, vacunem.
Vale.
Vale? Quan, perquè això se té que fer cada 6 mesos. Nosaltres anirem medicant al nostre gos i cada 6 mesos li farem un control. Quan aquest títol que diem nosaltres està molt baixet, vacunarem.
Ja, ja, ja.
Però mentre estigui alt, només anirem fent controls de analítiques de tot.
Sí, 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 clar, clar, clar.
Per controlar com està el ronyó, que afecta molt al ronyó, i com està de tot lo demés.
Clar, a tot
si
això...
Si té anèmia, si no té anèmia, bueno, anirem controlant tot i anirem variant la medicació, depèn d'aquest títol.
A tot això recordo el per què és vital anar de visita de manera regular o fer les revisions de manera regular al teu veterinari, justament per aquestes històries. Ells ja saben a l'estació de l'any que estem que s'ha de mirar, que no s'ha de mirar, i entre altres coses, doncs, ara que s'acostarà la calor aviat, ells treballen amb marge, perquè ja ens ha dit la Imma que fins al cap d'un mes aproximadament no fa efecte del tot la vacuna, doncs ja s'ho miraran. Per tant, escolta, aquella visita, aquella revisió anual, és que el gos està bé, ja ho sé que està bé, però aquella visita anual al veterinari, doncs ja ho veieu per què serveix. Serveix per això i per moltes altres coses, que us sí. hem anat explicant aquí els dijous.
Normalment podem aprofitar, quan li toque la vacuna anual, a fer-li pues, una analítica de sang, bueno, a fer un control de com està el gos.
Clar, 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 clar. Bueno,
mirar-li la pressió arterial, bueno, un control.
Als gossos també li mireu la pressió?
Evidentment. Els gossos li mirem tot, i els gats també.
On se li mira? Ara és curiositat, on se li mira l'atenció amb un gos? A les
igual
potes.
Que a altres.
A les potes igual?
A les potetes, clar. I si un fle igual que el nostre, només que, claro, les mides són diferents.
Ja.
Molt petitets, pegatets molt petitets, i més grans, pues, per gossos grans.
Vale.
Sí, sí, igual.
A quina atenció ha d'estar un gos?
Ah, i a més, bueno, depèn de la raça, de la mida... I de l'edat també. I a més també, què t'anava de dir? Mirem moltes coses que la gent també se queda parada i fem electros també.
Ja. No, això ja ho sé, però... O sigui, no, jo ho dic perquè la gent... Hem d'estar entre 12-7, 12-7, 12-7.
Depèn. En altres és una mica diferent. Sí, que... també depèn si és un gat o un gos, si és més jove, si és més gran.
Que
sí,
curiós.
Sí, però I
s'ho deixen fer...
Hi ha alguns que més que uns altres.
Home, és que clar, és que...
Però també la mirem, la pressió, també.
Bueno, que curiós. Bueno, el que dèiem, la leishmaniosis, justament...
La leishmània, sí.
La leishmània, perdó, que està causat per... Bueno, la malaltia és la leishmaniosis, no? O el mosquit és el...
La malaltia es diu leishmaniosis, sí.
Bueno, escolta, és que sou propietaris. La malaltia del mosquit, és això?
Exacte, sí. Es coneix al carrer com la malaltia del mosquit.
I
t'asseguro que la gent que ha tingut un gos que l'ha passat, vacuna sempre.
No, per això et dic, ara ens en riem i parlem de bon rotllo, però pot arribar a ser una malaltia greu, molt greu. Per tant, escolta, si hi ha la vacuna, a més aquell complement perquè ens ajudi a complementar aquest 30% que no arriba a la vacuna,
exacte.
I estem tranquils. Que teniu dubtes, anar a un veterinari, que res seguirà número 11 i li pregunteu. Escolta, que he escoltat avui la Imma que parlava d'això i jo no ho sabia, explica-m'ho, i ja està, t'ho explicaran perfectament bé.
A més, vull dir una altra cosa, que als humans passa igual, però a vegades ens oblidem. Encara que vacunem, que l'altre 30% fem tot el que és recomanable, el collar, la pipeta, tot el que diem, no vol dir que encara fem tot.
Correcte.
A tu t'ha tocat
que
el teu gos agafi la malaltia.
No, sí, la loteria no et tocarà, però aquestes històries, tranquils, que algú altre sempre li acaba tocant. Però és veritat, hi ha un tant per cent que no el cobreix, o sigui,
sí,
no hi és la seguretat 100%.
Però clar, tens més probabilitats de que no la tinguis si fas tot el que estem recomanant.
Evidentment, però vull dir que heu d'estar a l'aguait igualment, eh? No, només faltaria. I a més, jo crec que això de, abans de posar la vacuna et fan l'anàlisi de sang, és ideal. Vull dir, saps exactament com està el teu gos al moment que li posen la,
sí,
la vacuna.
Sí, si no ho podem vacunar, clar. Ho fem sempre, eh?
Imma Sabaté, infermera veterinària. Escolta, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ens acostarem a la una de la tarda, ja saps que els dijous ho fem parlant de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a internet, www.disantanutricion.es, a Lleida, alcalde Porqueres, número 74, i després busca'ls i segueix-los a les xarxes socials, a Disanta Nutrició o al Cristian Didier, que són força actius. I si us connecteu a la web, trobareu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells, eh? Que és, a més, t'ho posen molt fàcil. Por cierto, hoy mirava... Es el Día Mundial de las Legumbres, Cristian.
Bueno, afortunadamente tenemos un día de las legumbres para recordar que son muy importantes y que son uno de los alimentos más maravillosos, porque es un superalimento y tenemos que comer más legumbres.
No, estaba pensando en esto, que los días, la gente dice, bueno, ¿por qué hay un día internacional de? Bueno, pues hay un día internacional de, pues para hacer concienciación una vez al año. Y justamente, fíjate que está el de las legumbres, o sea, quiere decir que igual sobre el papel no tienen importante. no tienen buena prensa, ¿no? Y se tiene que ir recordando.
Totalmente. Porque, bueno, es un alimento, es el alimento estrella,
sí, sí,
por encima
sí.
de muchos otros, porque es un alimento muy completo, fuente de proteínas naturales, de proteínas vegetales, fuente de minerales, fuente de fibra, de hidratos de carbono, es energía, es saciedad, estás más lleno, no necesitas picotear tanto, es una maravilla.
Sí, sí, sí.
La recomendación está en 4 días a la semana,
claro.
De legumbres.
No, n'hem parlat i en tornarem a parlar, evidentment, però a més penseu que una llegum, pots fer un plat de llegums o ho pots fer d'acompanyament, sempre ho hem dit, amb una amanida o d'acompanyament a qualsevol altre plat. Vull dir que és fàcil menjar llegums, que no sempre és el plato de garbanzos, que també està molt bé, però vull dir que el no sé, los garbanzos los puedes... Yo muchas veces los pongo en la ensalada, por ejemplo.
Bueno, una vez la descubres a la legumbre y sales de la zona de confort que conocemos, de la legumbre típica en potaje con chorizo, con un potaje de legumbres, una vez sales de parece que es la única manera de comerlo, porque, o sea, yo los pacientes digo, no, vamos a poner legumbres aquí. Digo, no, ¿cómo quieres decir? No, es que se pueden comer aparte,
claro.
Que no sean un potaje, ¿no? Entonces,
claro,
no pasa nada.
Lo tenemos tan interiorizado esa imagen, del...
Claro, claro,
es
¿no?
Verdad,
legumbres,
verdad.
¿No? Bueno, ostras. Bueno, entonces, claro que se puede comer de muchas maneras. Y una vez lo descubres, entonces dices, ostras, qué buena, ¿no? Qué rica, cómo gusta, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un giro radical. Anem a fer un canvi de temàtica del que estem parlant, sense deixar de banda la nutrició. Pero nos vamos a las nuevas tecnologías, porque es verdad que desde hace ya unos años tenemos una aplicación para cualquier cosa que pensemos. Es que existen aplicaciones para todo. Y evidentemente el mundo de la nutrición pues también tiene aplicaciones para todo. Hay mejores, peores, útiles e inútiles. Hay para seguir, yo qué sé, la lista de la compra, para hacerte el menú semanal, para controlar el ayuno, para, yo qué sé, para muchísimas cosas, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, supongo, Cristian, que no todas valen.
Bueno, mira, yo quiero que todo el mundo haga un ejercicio y es ir al store del aplicativo móvil donde os descargáis las aplicaciones y poner nutrición. Os van a salir 40 millones de aplicaciones que os podéis descargar, pero hay muchísimas inútiles y hay muchas que pueden llegar a ser útiles, ¿no? Entonces me gustaría repasar algunas cuantas que son muy interesantes, que yo tengo en mi móvil y que bueno, algunas personas las pueden utilizar y pueden ser de cierta utilidad, ¿vale? Entonces, hay una aplicación que yo recomiendo bastante que se llama Nutle, que se escribe Nootle, ¿vale? Uh-huh. Como de noodles, ¿no?
Sí.
Como de pasta. Y es una aplicación que tú pones un ingrediente, los ingredientes, imagínate que tienes en casa, pues, judía blanca, tengo judía blanca, tengo acelga, no sé qué, y te fabrica o te dice una receta para hacer con estos ingredientes, ¿vale? Es una aplicación muy interesante, la recomendamos mucho desde nutrición, porque te ayuda a descubrir otras maneras, precisamente con, hablando de las legumbres, descubre otras maneras de hacer ese un plato, ¿no? Entonces, uh-huh. es una aplicación que pones los alimentos, el alimento que tienes, y te lo filtra por ingredientes y puedes hacer diferentes tipos de recetas con esos ingredientes que tienes en casa, ¿no? Que no, que muchas veces es, bueno, pues vas a hacer esta receta y necesitas estos ingredientes, ¿no? Ahora no tengo este ingrediente, ¿no? Pero con lo que tienes en casa, ¿qué podrías hacer? Es una aplicación muy interesante y del mundo de la nutrición, que a veces no pensamos, ¿no? De lo que tenemos en casa, ¿qué podemos hacer? Uh-huh, una aplicación que yo recomiendo bastante y funciona bastante bien y está hecha por nutricionistas, ¿no?
Muy bien.
Y luego tenemos otro tipo de aplicaciones que son, por ejemplo, algunas aplicaciones de alerta, ¿no? Por ejemplo, las que nos ayudan a recordar que no hemos bebido agua. ¿Vale?
Ah, vaya.
Las de hidratación son aplicaciones que funcionan muy bien y además a los pacientes que nosotros las hemos puesto en marcha les ayudan a recordar, por ejemplo, la hidratación, sobre todo a personas que les cuesta mucho beber y que se olvidan de beber durante el trabajo o están haciendo. Y hay una que se llama AquaAlert, ¿vale? AquaAlert, que funciona muy bien. Aquí pones un poco el objetivo que tienes, en qué momentos del día puedes beber. Y entonces te va mandando alguna alarma cuando ha pasado mediodía y no has bebido nada, ¿no? Y, ostras, el agua. Entonces tengo la botella ahí y doy algún trago. Al inicio, parece, es que además es una aplicación un tanto, como inútil, ¿no? Pero cuando quieres iniciar un hábito en este estilo, en esta línea, va muy bien porque te refuerza y al cabo de 2 semanas ya tienes el hábito de ir bebiendo y entonces...
Claro,
y ya...
eso te iba a decir, la aplicación en sí no es para toda la vida, sino para coger el hábito.
Claro, es para coger el hábito y entonces coges el hábito y ya después te descargan, te la desinstalas, ¿no?
Claro.
Pues eso no es necesario, pero una vez ya tienes el hábito, funciona bastante bien.
Claro,
¿no?
claro. Uy.
Vale, esta es muy interesante. Hay de varios tipos, pero yo me gusta la AquaAlert, me gusta.
Uh-huh.
Y luego también, bueno, entonces, luego también hay algunas aplicaciones que son para reconocer los alimentos. Como, ¿sabes? Cuando vamos por el supermercado, sí. Reconocer si un alimento es como muy saludable o no. Estas aplicaciones yo no las utilizo mucho porque yo no suelo utilizar mucho, comprar muchos alimentos, ultraprocesados.
Preparados, ya, claro.
Yo no suelo utilizarla. Pero sí que... Es verdad que las personas que compran muchos alimentos procesados, pues a lo mejor pueden ser interesantes para dar cierto refuerzo de conocer el alimento, ¿no? Si lo utilizas de manera ocasional, tampoco considero que sea necesario este tipo de aplicación.
Claro.
Pero cuando son como de manera frecuente, a lo mejor nos puede ayudar a reconocer como qué alimentos son. Entonces, existe la Yuka, que es con YK, uh-huh. Es muy conocida. Y funciona muy bien. Le pones el código de la etiqueta y te dice más o menos cómo se clasifica. Y va uh-huh. clasificando el alimento como entre muy ultraprocesado o menos ultraprocesado, ¿no?
Uh-huh.
Y funciona muy bien. La aplicación no tiene muchos errores y cuando la pasas del lector te da una orientación. Bueno, estas galletas mejor no tanto, estas que tienen menos azúcar o más azúcar.
Yeah.
Y te la lee bastante bien. Y luego está la aplicación de MyRealFood, que es la de Carlos Ríos, que esta también te ayuda a identificar si es un alimento, entre comillas, real o no,
uh-huh.
o si es un alimento ultraprocesado. Entonces, esta te la clasifica también. Son dos aplicaciones que son parecidas, funcionan muy bien las dos. Si ya no utilizáis muchos alimentos procesados, ultraprocesados, no hace falta que la utilicéis.
Claro, claro.
Pero si a lo mejor para entrar como en dinámica de conocer los alimentos, si ya compramos muchos ultraprocesados, funciona bastante bien.
Uh-huh.
Estas me gustan y son buenas.
Uh-huh.
Luego, hay alguna aplicación de sostenibilidad para el desperdicio de alimentos que funcionan muy bien. Y yo conozco, la que más conozco es una que se llama Too Good To Go, que es en inglés, T-O-O, Good uh-huh. To Go. Y esta aplicación lo que hace es que puedes ir a comprar alimentos que están próximos a caducar.
Es verdad, la conozco, sí.
Sí, esta es muy conocida. Y se utiliza poco, pero es una aplicación maravillosa. porque hay tiendas que publicitan en esta aplicación sus productos, pero pues a lo mejor son pues manzanas o patatas que se tienen que vender esta semana porque ya la semana que viene a lo mejor están un poco más arrugadas y las, pero es que además tú compras una cesta de alimentos y te dan pues por 3 euros, porque se supone que caducan la semana que viene o tienen una caducidad más o menos próxima, pero están perfectamente bien para el consumo, ¿no?
Sí, es una
aplicación de nutrición que disminuye el malbaratamiento de los alimentos, ¿no?
Sí, sí, además eso, el que donen es saludable, vull dir que es... Que és correcte, eh? Vull dir que està bé, però que està proper,
està
a punt de caducar. Llavors dius, home, vull dir, el que compres és bo, eh? Però et fan una rebaixa i és per consum immediat o pràcticament immediat, bueno, això t'ho has de plantejar i incorporar-ho al teu dia a dia. Sí, sí.
No, o sea, el producto no está caducado.
No, que no está caducado, però està próximo. Está próximo.
O está próximo, o simplemente que el comprador, cuando tú vas a una librería, pues escogimos las manzanas más bonitas. Esta me gusta más que esta. Entonces,
vale, tienes razón también.
Entonces, a veces es el producto que no está del todo perfecto, ¿no? Entonces, este tipo de productos se pone en esta.
Sí.
¿No? Digamos.
Això és mirar-ho, perquè a més això, depèn d'on estiguis vivint, et sortirà les que tens més a prop. O sigui que...
Depèn
d'on estiguis vivint, et sortirà, doncs jo què sé, una panaderia o una fruiteria o qualsevol altra història.
Claro.
Sí.
Claro, pero Lleida, por ejemplo, tiene muchos locales que son pastelerías, pescaderías, fruterías, verdulerías, que utilizan, pues que promocionan aquí sus productos, y la verdad que funciona muy bien, ¿eh? Yo la recomiendo bastante, tu go, y para el evitar el desperdicio de alimentos. Y luego quería comentar un par de aplicaciones que no tienen, que son más específicas.
A ver.
Por ejemplo, hay personas que tienen enfermedades del riñón, enfermedades renales, y necesitan seleccionar muy bien lo que comen, porque hay que disminuir la proteína, el fósforo, el potasio de algunos alimentos. Entonces, las personas que tienen enfermedades renales, muchas veces es como, ahora no sé si puedo comer plátano o no. Porque tiene mucho potasio, y ahora no sé si puedo comer manzana o no porque tiene mucho fósforo, ¿sabes? Entonces hay una aplicación que es muy buena para todos los enfermos de renales, que se llama PUC o no, ¿vale? Que es porque es una aplicación catalana, que es una aplicación catalana que funciona muy bien.
PUC o no.
PUC o no, lo que pasa es que el PUC es con K, ¿vale? Porque le han puesto un poquito de... o sea, que realmente se escribe literalmente PUC o no, pero con K, ¿no?
Ajá.
Entonces, la idea es PUC o no comerlo, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Entonces, es una aplicación de móvil que tú pones el alimento, pues imagínate, ¿no? Leche de avena. Y entonces la aplicación te dice si tiene mucho fósforo, tiene mucho potasio, tiene algún alimento... Y es mejor evitarlo en ese enfermo renal, o disminuirlo, o comerlo. Entonces a veces digo, bueno, ahora no sé si puede ser leche de avena o leche de arroz. Pues no, mira, la de arroz no tiene tanto potasio, entonces mejor la de arroz.
Vale. Oye, pues esto puede ser de... Porque es verdad que, a grosso modo, seguramente ya lo sabrás, pero igual hay cosas que te bailan, ¿eh? Esto puede ser muy útil, ¿eh? Realmente.
No, bueno, de hecho, es para los enfermos renales que nosotros vamos teniendo en la consulta, la utilizamos mucho, porque claro, es que el día a día siempre te resultan dudas de lo que puedo comer o no, ¿no? Entonces, poco no comerlo, entonces la aplicación funciona muy bien.
No, además,
es que es muy útil la aplicación y yo la recomiendo.
El nombre es perfecto.
Total, sí.
Bueno, entonces, ya voy a jugar las nuevas tecnologías en parlat d'aplicacions avui relacionadas amb el món de la nutrició. Per ajudar-nos, no per complicar-nos la vida. Si t'ha de complicar la vida, sempre dic el mateix, les noves tecnologies és per facilitar-te la vida. Si te la compliquen, o és que no la estàs usant com deberías, o no està ben dissenyada, que també pot ser.
I Ricard, la última cosa.
Venga, la última.
Si te obsessiona, no la utilices.
Ah, també.
Perquè hi ha algunes aplicacions, i sobretot les dichoses per a perder peso,
sí.
Que te forcen a controlar-lo todo, a pesar-lo... esto está prohibido, esto no. Muchas veces estas aplicaciones llevan a un exceso de control.
Sí, entonces.
Yo esta no la recomiendo. Si tú ya sientes que te controla y que te sientes prohibido en lo que estás comiendo, es mejor no utilizarla.
Claro. Doncs totalment d'acord. Hem parlat amb el Christian, diria que és nutricionista, que a més és investigador i que porta un munt d'anys amb aquest mundillo. Per tant, parlo des de l'experiència, que això també és allò que diem, l'experiència és un grau. Christian, Didier, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, bon dia, gràcies.
Gràcies, anem directes cap a la una, sóc el Ricard Álvarez, ara les escapades de nieve amb el David Velasco, avui en directe des d'Andorra. Demà hi tornem, des de Lleida, a les 12:20.